Avui tenim dues notícies destacades també de l'àmbit judicial. Un rebuig rotund del poder judicial al nucli de l'anomenada llei Montero, en referència a Irene Montero, la ministra d'Igualtat de Podem. Sobretot perquè aquesta llei de garantia de la llibertat sexual, coneguda com la llei del només el sí és sí, equipara abús i violació. I també tenim una maniobra nova del jutge del Suprem, Pablo Llarena, en la seva croada per aconseguir l'entrega a l'estat espanyol de Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig. Saludem Maria del Prado Escoda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És jutgessa, penalista, portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia. Comencem per aquesta decisió del Consell General del Poder Judicial de fer un informe totalment contrari, per unanimitat, a més, a aquesta llei de llibertat sexual, sobretot coneguda com a llei d'Irene Montero, la llei del només el sí és sí. Vostè comparteix aquest posicionament del Poder Judicial?
A veure, els aspectes fonamentals d'aquesta oposició a la llei els compartim. La veritat és que la majoria dels membres de la meva associació, a nivell tècnic, a nivell tècnic jurídico-penal, perquè, doncs, per un costat, el que comentàveu, el tema d'equiparar agressió, de dir que tota conducta que atenta contra la llibertat sexual sigui una agressió sexual, és criticable, perquè comportaria conseqüències importants. Per un costat, equipararíem actes de tocaments sorpresius, o sigui, els típics actes de el manotazo, que havíem dit sempre, això seria equiparable a un acte d'atemptatori contra la llibertat sexual amb violència i intimidació, és a dir, tirar una persona al terra, pegar-la per a continuació vulnerar la seva llibertat sexual. Ho estaríem equiparant amb termes, Tot seria dit de la mateixa manera i, a més, estaria castigat amb la mateixa pena, perquè, a més, se li preveu la mateixa pena per a uns actes i els altres. Sí que és veritat que la reforma preveu o deixaria una discrecionalitat als jutges i jutgesses per a poder rebaixar la condemna en casos de menor entitat, però qui aprecia aquesta menor entitat? L'apreciarà els fiscals i els jutges, i es deixa massa marge de discrecionalitat perquè pot donar lloc a resolucions molt diferents i a crear inseguretat jurídica. Mm. A més, hi ha una altra cosa, que aquella persona, o sigui, l'efecte estigmatitzador que tindrà per a la persona que realment ha estat condemnada i se'l considerarà condemnat com a agressor sexual quan no ha realitzat un acte, com seria el que he dit, tirar una persona al terra, pegar-la, per a llavors sotmetre-la sexualment, serà considerat de la mateixa manera i castigat de la mateixa manera. Això, tant efectes estigmatitzadors, però a més, efectes preventius. Pensin que la llei penal ha de tenir un efecte preventiu general i especial, està encaminada a evitar que les conductes es repeteixin. Mm. Llavors, si tu agafes i condemnes de la mateixa manera conductes diferents, aquell que ha realitzat una conducta molt greu es veu beneficiat, i aquell que ha realitzat una conducta menys greu es veu perjudicat. Mm. Llavors, no quadra del tot.
Els dos principals crítiques que fa el Consell General, una és aquesta, que tot quedi englobat de la mateixa manera i no com ara, que hi ha una gradació, no és el mateix abús sexual que agressió sexual que una violació, i després també quin problema hi ha en el que hi hagi un consentiment exprés, concloent i inequívoc de la víctima. El Consell General diu que això suposaria invertir la càrrega de la prova. Què vol dir això? Ens ho tradueix els que no parlem en temes jurídics?
És un tema molt complicat, i jo ho entenc, perquè és molt complicat. Intentaré explicar-ho de forma senzilla. A més, tenint en compte que no és que nosaltres ens oposem, no ens oposem a que s'introduixi un consentiment explícit, perquè realment el que es pretén, jo entenc la finalitat i l'entenem, la finalitat de tot això és intentar evitar que arribin als tribunals conductes en què tenim o no estan clar el consentiment de la víctima, se realitzaven pràctiques sexuals i, evidentment, la persona que les inicia, normalment és l'home, no s'ha assegurat de que aquella persona, normalment una dona, hagi consentit expressament. I potser són pràctiques, doncs, evidentment, que podrien ser dubtoses, no?, que una persona pogués consentir. Ho entenem, que això realment no pot haver dubtes. L'home no pot tenir cap dubte de que ella vulgui consentir amb actes una miqueta que no són tan habituals. Mm-hmm. Quin és el problema? El problema és que a nivell penal i com a penalistes ens trobem en que sí. Agafem el delicte d'atemptat contra la llibertat sexual, que els delictes normalment els definim en positiu. Se diu quina conducta és delicte? Pues el que atemptava contra la llibertat sexual, el que sustrajera una cosa, el que matara a otro. Però si tu agafes i a continuació dius el que no és delicte, que és el que han fet, el que no és delicte, pues no serà delito quan se haya consentido expresamente o quan hi ha actos exteriores que no generen ninguna duda, o sea, que sean inequívocs, delicte, que si, que realment el consentiment sigui inequívoc. Quan tu defineixes el que no és delicte, el que estàs provocant a efectes pràctics és que si el procediment penal, la càrrega de la prova normalment la té l'acusació, l'acusació ha de demostrar que concorre aquell delicte, quan tu estàs dient el mateix delicte, el que no és delicte, la tendència natural serà la que la defensa de l'acusat acabarà tenint que demostrar el que no és delicte. Perquè realment serà un element del delicte el que no és delicte. I aquests actes, tenir que demostrar aquests actes, és molt complicat. Perquè si realment no és delicte, aquest àmbit tan reduït, que són aquests actes inequívocs que ningú tindria cap dubte que realment consentia la víctima. És un àmbit tan reduït que la prova és una prova diabòlica, que diem nosaltres a vegades, no? Una prova diabòlica, perquè l'acusat haurà de demostrar quins són, i llavors generarà el dubte de quins són aquests actes que tothom arribaríem a la conclusió que consentia, perquè vam veure amb la sentència de la manada que determinats comportaments determinats comportaments eren interpretats per uns magistrats com satisfacció i per uns altres eren interpretats com desagrado i sofriment.
Em queden 5 minuts i tinc aquí mans aixecades de l'Aida Martori, però deixem només fer-li una pregunta. Clar, això és un informe del Consell General del Poder Judicial. Aquest informe no és vinculant i, de fet, el govern espanyol ja ha dit que ell tirarà pel dret i que aprovarà igualment la llei. Si la llei s'aprova en els continguts que està ara mateix contemplats, la llei mana per sobre d'aquest dictamen, és a dir, que un jutge haurà d'aplicar la llei encara que el Consell General del Poder Judicial hagi fet aquest informe en contra.
Clar, exacte, no és vinculant. La llei preveu que el Consell del Poder Judicial pugui informar abans de que s'aprovin determinades lleis que són importants com aquestes, lleis penals, lleis de procediment. Evidentment, no és vinculant. Nosaltres, tots els jutges i jutges, aplicarem la llei com hem d'aplicar totes les lleis, respectant el màxim de garanties i interpretant-la de manera que es respectin els drets de totes les parts.
L'Aida li vol fer una pregunta.
És que la llei té coses bones, vull dir, no? Que s'hagin presentat l'oposició aquests dos punts, que clar, són dos punts claus, és evident, però també té coses positives,
Aida.
De protecció de les víctimes.
Sí, jo li voldria preguntar, és a dir, arran del cas de la manada, es va dir que el no és no no era suficient, no? Jo li voldria preguntar, jurídicament, com es podria traslladar el sí és sí, entengui'm, el concepte de necessitat de consentiment, en casos en què potser la víctima està en estat de xoc i no nega explícitament o no mostra rebuig per allò? És a dir, hi hauria alguna manera a nivell jurídic...
O és coaccionada.
Clar, hi hauria alguna manera a nivell jurídic de recollir-ho, això, a la norma?
És que realment, quan la víctima ha estat privada de consentiment... Ja no hi ha consentiment. Realment el que diuen molts juristes i molts companys i companyes és que ja estava sancionat penalment, perquè realment ja era delicte el fet d'atemptar contra la llibertat sexual, i es presumia que quan tu vulneres una llibertat, la llibertat sexual, és perquè no estàs consentint, perquè estàs atemptant la llibertat perquè no hi ha consentiment. Consideren que és redundant, que realment no seria necessari. Això és el que consideren alguns juristes, altres no, I altres juristes consideren que realment s'ha d'introduir perquè no hi hagi dubtes, perquè hi hagi menys marge de discrecionalitat. El problema és com s'ha definit. D'aquesta manera que s'ha definit el consentiment, doncs pot provocar aquestes conseqüències a nivell de procediment, a nivell de garanties de l'acusat i també de victimització secundària, perquè jo m'imagino la defensa pues, atacarà més que mai el comportament de la víctima abans, durant i després de l'acte.
Són els dubtes que judicialment genera aquesta llei i per això aquest dictamen, aquest informe del Consell General del Poder Judicial, que insistim, no és vinculant, no implica res, perquè el govern ja va expressar prèviament que pensava tirar pel dret, però en tot cas són els dubtes que els jutges tenen sobre el redactat actual d'aquesta llei de llibertat sexual. Ho hem comentat amb la Maria del Prado, és coda, és jutgessa, és penalista i portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Doncs molt bones tardes, adeu.